Vinga, va, continuem amb aquest dilluns 20 de gener. Ja estem en la darrera hora del de far a far d'avui, 20 de gener. Això ja fa baixada. Ja hem posat dalt de tot de sabarda i ara ja la baixem. Com sempre, a aquesta hora, cada dilluns, amb nosaltres, en Carles Torres, amb qui practicarem una reanimació. No sé si potser m'he passat aquí. Al català, bon dia, Carles.
Bon dia, com estàu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, mai te passes tu. Dos coses, però. Sí que és veritat que has dit això de barda... Aquí es diu molt barda amunt, barda avall,
sí.
D'acord? Això que és la famosa barda de gener, la cuesta de enero en castellà, o la costa, també és correcte, costa. Aquesta paraula aquí és molt pitiusa, barda, que pot ser barda avall o barda amunt. És una paraula que també hem de, diguem, reivindicar.
Molt bé. I per tant, podem dir, no? Hem pujat dalt de tota sa barda i ara la baixem, no?
Correcte. Anem barda avall.
Vinga, va, la barda més famosa que tenim a Formentera, quina és? La d'aquí, la que va cap a Escap, la que dona nom a tot un barri, no?
Correcte.
Ses Verdetes, no?
Correcte, sí. Ses Verdetes.
Vinga, Carles, avui de què parlarem?
Recorda que a l'últim programa vam explicar que aquest mes farem un mes especial i que faríem doncs, en comptes de cada programa, tres seccions, farem unes seccions més desenvolupades, més llargues, més intenses, si es pot dir, al llarg d'aquests tres programes que té aquest mes de gener. Si en el programa anterior vàrem parlar de l'origen dels noms dels nostres 12 mesos de l'any, en aquest segon programa volem fer un, ja ho saps, una mica intensiu. I hem escollit, hem triat 6 aspectes, 6 qüestions del català per ajudar-nos a ser més feliços.
Ups, carai.
Ajudar-nos a ser més correctes.
Això és com la Constitució nord-americana, no?, que et garanteix la felicitat.
El català també et garanteix la felicitat.
Ah, mira que bé.
I els problemes febles ja és el súmum de la felicitat.
És un orgasme continu.
La qüestió és que aquests 5 aspectes, començant pel primer, si vols, és l'ús correcte dels verbs donar i el verb fer. Perquè ja sabem que les traduccions literals entre les llengües no sempre funcionen, no sempre són perfectes, les traduccions. En aquest sentit, en català, que també tenim el verb donar, feim més que no donam, d'acord? I hauríem d'agafar-nos com un propòsit d'utilitzar millor, més correcte, el verb fer en comptes d'utilitzar el verb donar quan no toca. I quan no toca? Jo he triat una parella d'exemples. Per exemple, en català, no donam besades o abraçades, sinó que feim besades o feim abraçades. Et faré una abraçada. Com a propòsit, facem això. Facem el propòsit de fer una abraçada o de besar-nos més, o, i també com a propòsit, utilitzar bé correctament el verb fer. Igualment, en català, no donam pena, sinó que feim pena. O ens fa pena alguna cosa. O alguna circumstància, d'acord? Això en castellà, per exemple, això s'influencia al castellà, un encreuament lèxic, en castellà es diu t'has pena, en català fas pena, d'acord? O em fa pena això, no, me dóna pena això, d'acord? I últim aspecte del verb donar i fer. De la mateixa manera, no ens dóna fàstic o fastig, també com es diu aquí, tot i que són dos paraules que semblen sinònimes, però no ho són del tot, sinó que ens fa fàstic. Per exemple, em fan fàstic les aranyes. O em fa fastig les aranyes, d'acord? Tampoc em dona fastig, sinó em fa fàstic.
I tampoc ens dona ràbia.
Tampoc ens fa ràbia, ens fa la sensació, o tenim la sensació. Em fa la sensació que vull plourar, per exemple. No em dona la sensació. Recordem que en català feim més que no donam. No? Això pot ser una bona fórmula de, diguem, una regla mnemonística, com es diu això? De memòria.
Per recordar, memorística.
Correcte. Per recordar més que alerta amb el verb donar i alerta amb el verb fer. Segon aspecte que ens podem proposar enguany, o durant aquests 6 primers mesos de l'any 2020, de solucionar o de viure més feliços amb el perquè junt i el perquè separat.
Ui, aquest és territori...
Comanx.
Empantanegat.
És bastant senzill, t'explic. Primer dubte que podem tenir a l'hora d'escriure el perquè junt o perquè separat. Els dos casos en català porten accent. Per tant, oblidem-nos si porta accent o no porta accent. Els perquès en català porten accent, tant junt com separats. Quan va junt el perquè? quan indica causa, quan equival a ja què, quan estàs donant una explicació d'alguna cosa. Per exemple, no volia veure'l perquè sabia que ploraria, per exemple. Aquest per què està explicant per què no volia veure, en aquest cas, el pare, la mare o el que siga, i és un per què que porta accent, com tots els perquès en català, i va junt perquè és causal. També es pot utilitzar aquest per què per indicar finalitat i equival a un per tal que. He portat aquest regal perquè jugui. També podríem dir per tal que jugui. Recordem, aquest per què va junt i sempre porta accent. Finalment, el per què també serveix com a substantiu i equival a raó o causa. Per exemple, no te'n sabria dir el per què. I també va junt i també porta accent.
O forma part d'un famós títol del literari català, com és el per què de tot plegat, no?
En Quim Monzó, correcte. Un gran llibre molt recomanable. D'altra banda, si ja dominam perfectament el per què junt, quan separam el per què? Quan proposam en la nostra intervenció una interrogació, que tant pot ser directa com indirecta.
Uh-huh.
Senzill, una interrogació directa és la que porta el signe d'interrogació al final i l'entonació és diferent. Per exemple, per què estàs enfadat?
Per què ets tan guapo, Carles?
No t'ho sabria dir.
Ho he dit bé, no?
Ho has dit perfecte. Ho has separat o ho has fet junt?
Separat.
Separat. Si ho has fet separat, sí. Per què no plou? Aquest per què va separat, l'entonació és d'interrogació i recordem que porta accent, d'acord? Quan és una pregunta indirecta, podem dir no sé per què no plou. Fixa que aquí estem expressant que no sabem una cosa, no estem preguntant-nos per què, d'acord? I en aquest cas, aquest per què va separat i també porta accent. Ha quedat més clar això del per què junt i separat?
Claríssim. Meridianament clar.
Seguim endavant. El tercer punt que enguany, en aquests sis primers mesos, ens hem de proposar de solucionar. Haver de o tenir que. També és d'aquests terrenys complexos i sempre és diguem, seguir més el castellà que no la forma normativa en català.
No hem de desistir, no?, quan corregim els nostres fills, perquè corregeixo sempre. Ho vam fer quan jo era petit i va funcionar. Penso que també funcionava amb ells.
En qüestions de lèxic i en qüestió de tot, vull dir, és un model a seguir. Costa a vegades, costa perquè un mateix es relaxa. I també és veritat que hem de parlar amb la consciència tranquil·la i estar relaxats, a la vida hem de ser feliços.
Mm.
Parlar millor, parlar més correctament, ens fa més feliços. Mm. És a dir, saber que fallam i que no fallam i millorar és una qüestió també d'un repte que tenim per davant. I evidentment, amb els fills, amb els nens, amb qualsevol persona, el que nosaltres proposam, si és correcte, és millor. I és un model correcte. Però tampoc no ens hem de, diguem, va, penso jo, és la meva opinió personal, hem de viure en pau mentalment i hem d'estar tranquils i simplement començar a aprendre les coses i practicar-les i millorar-les. Ja està, és simplement això. Dèiem els verbs haver de i tenir que, aquestes fórmules. Clar, en català, la perífrasi d'obligació, perífrasi és això, un haver de o tenir que, en castellà, es fa amb l'haver de més infinitiu. És a dir, en català, no tens que fer res, has de fer. Uh-huh. D'acord? I també fixa que canviem el què per la D. Per tant, en català hem de dir correctament, la matrícula s'ha de fer a partir del 24 de gener, per exemple, i no es té que fer el 24 de gener. És una fórmula bastant arrelada i que costa a vegades expressar bé. Però si en som conscients, si parem una mica d'atenció, ho podem solucionar. I molt més, per exemple, és un d'aquells temes que a les proves oficials de català sempre apareixen. Vull dir, sempre apareix i un ho ha de dominar. De la mateixa manera que hem de dir haver de i no tenir què o tenir què, també és incorrecta l'estructura haver-hi què o ser precís. Aquesta ja és més delicada. Però en català no hi ha que res, sinó s'ha de o cal. I en el cas de precís, que en castellà s'utilitza molt, quan fa referència o vol expressar la necessitat, en català hem de recordar que la precisió, és a dir, és precís, només fa referència a precisió. És a dir, un rellotge suís és precís, d'acord? No és que sigui necessari, és que és precís perquè no sempre va a l'hora, d'acord? Per tant, és precís significa en català o fa referència només a la precisió, d'acord? Quart punt. tres substantius, tres noms que, com que s'assemblen molt quan els pronunciem, a vegades ens donen confusió, que són conte, compte i compte, d'acord? Jo crec que la solució és fàcil, i si un els veu, diguem, per escrit, ho pot identificar. Pot fer dubtar, a vegades, qüestions de cada nom. Anem començant pel conte. La paraula conte significa narració breu, s'escriu C-O-N-T-E, i és una narració breu. Per exemple, ja que teniu a la ràdio un gran escriptor, com és en Pepo, s'ha de llegir tots els contes d'en Pepo, d'acord? En aquest cas, conte s'escriu C-O-N-T-E-S, contes, perfecte. D'altra banda, el terme comte designa un home que posseix un títol nobiliari. Si fos la femení, seria comtessa, amb dues esses. El comte Dràcula és un gran personatge, d'acord? Seria M-C-O-M-T-E. Finalment, la paraula comte, seria C-O-M-P-T-E, pot fer referència a un càlcul. Si fa bé els comptes, acabaran de pagar la hipoteca. Pot referir-se a un paperet en què hi ha escrit el que deus a algú. Demanem el compte, al cambrer, per exemple.
No la compte.
El compte, és masculí. I tant si és, per exemple, 2 + 2 = 4, d'acord? Això també és un compte, no una compte. O un registre de diners que tens a una entitat bancària, i també és masculina. La paraula compte és masculina, en tots els seus exemples i variants. Ha obert un compte a l'estranger, per exemple. També és sinònim compte de cura o atenció. Per exemple, anem en compte amb l'esglaó. I, com tu començaves, avançaves, és important recalcar que és una paraula masculina.
Això, no? Quan diem alerta, no entrepussis, podem dir compte.
Compte. Tot i que alerta és una cosa, una forma que es diu molt aquí, per exemple, o jo li dic molt, per evitar l'ojo, d'acord? Alerta. A vegades podem fer aquelles traduccions que dèiem que són perilloses, a vegades també se sent dir, o fins i tot hi ha llibres que ho recullen, ull.
Ull.
Traducció literal de ojo. En català és compte, vés amb seny, alerta, molt millor en aquest cas que ull, per exemple.
Molt bé, o si no, ojo, directe.
En aquest cas seria oku, oku, alerta. Oku. Anem al cinquè punt. Una paraula que ara, que encara tenim la voluntat del primer mes de deixar de fumar, la voluntat del primer mes de fer exercici, de fer més esport, d'apuntar-nos al gimnàs i anar-hi, no només apuntar-nos.
Ser més bones persones.
Això sempre. Quan en català fem exercici, això que comentàvem, anem a córrer o movem els músculs de sobte, sense una mica de preparació, o quan agafem la grip, per exemple, i tot ens fa mal, tenim una paraula que és molt recomanable, no sentir la sensació aquesta, però sí la paraula, que és cruiximent, d'acord? De fet, podem dir tenim cruiximent o la fórmula més habitual és que estic cruixit, d'acord? Això, aquesta paraula, estar cruixit o tenir cruiximent, que també és correcte, bandeja les famoses agujetes en castellà, que en català no és correcte, i també una mala interpretació de tiretes, que tampoc hauria de ser correcta. Tot i que hi ha diccionaris que ho empren, hi ha mitjans de comunicació que ho empren, però és una mala interpretació.
Però hi ha gent que diu agulletes.
Tampoc.
Malament. I tiretes què és?
Tiretes, és a dir, quan tu agafes un diccionari, els diccionaris tenen moltes excepcions a vegades. I, en aquest cas, el context de la paraula significa s'ha d'adequar al que volem dir. En el cas d'agujetes en castellà, té molts significats. I un dels que té és aquesta sensació de cruiximent corporal, etc. Sí. I un altre és un cordó. Cordó. Què passa? Que quan agafes un diccionari bilingüe, et surt agujetes, primera excepció, tiretes, però tiretes amb el sentit de cordó, no amb el sentit de cruiximent. I això es veu que va ser una mala interpretació del no se sap molt bé d'aquí o de com va anar la cosa, però que es va començar a estendre l'opció que la traducció del castellà agujetes en català era tiretes, quan no ho era. És a dir, en un context, tu parles de cordons, sí que són tiretes, d'acord? Però si parles d'aquesta sensació del cos que et fa mal, o quan estàs engripat, que et fa mal tot, que et costa moure, estàs cruixit.
Cruixit, sí, sí.
Per tant, això és important. En català no tenim agujetes, sinó que tenim cruiximent o estem cruixits.
Ara que has fet... ara que has parlat de tiretes, aquella paraula que qui té fills l'aprèn de seguida, que és tirita,
sí,
perquè són màgiques, són màgiques, o sigui, un nen ha caigut, plora desesperat, tal, li poses la tirita damunt i es cura. Es cura, ja no està més ferit. Llavors, tireta es pot dir?
Correcte, en aquest sentit, en aquest esparadrap, adhesiu, és una tireta en català. No tirita, sinó tireta.
Sí, sí, això... convèncer la gent perquè deixi de dir tireta, aquest és un propòsit, en fi, molt ambiciós, eh?
Deixem-ho pel 2021.
Perfecte. Vinga, vam-nos, en queda un.
En queda un. I aquest cas no és una qüestió, diguem, de correcció o incorrecció, sinó una qüestió de precisió lèxica. En català tenim assecar i eixugar. Si jo et preguntàs ara la diferència entre els dos, són sinònims, no són sinònims, sabries dir-me la diferència, vols que m'avanci jo, que et doni pistes?
Jo, vinga, va, em tiraré a la piscina. Bé. Jo crec que... No.
D'acord, fixa que la paraula assecar, ja ho diu la mateixa paraula, té el terme sec. És a dir, assecar és tornar sec. Per això, per exemple, aquí a Formentera, el peix s'asseca, perquè torna sec. No s'eixuga el peix. És a dir, la diferència entre assecar i eixugar, tot i que podrien semblar sinònimes, té cada una d'elles un camp lèxic important de mantenir. És a dir, eixugar significa llevar la humitat. Evidentment que una cosa quan s'asseca, primer perd la humitat i llavors s'asseca. D'acord? Figues seques no són figues eixutes, són figues seques. I, de fet, per exemple, el peix sec, si pot estar humit, també, d'acord? No deixa de ser peix sec, però si agafa humitat, s'haurà d'eixugar. En resum, semblen sinònimes, aquestes paraules, però valdria la pena que utilitzéssim aixecar quan volem aixecar una cosa i eixugar quan volem eixugar una cosa. Aixecar és tornar sec, d'acord? Per tant, el peix s'asseca. I eixugar és llevar l'humitat. Per tant, quan estenem la roba, el que feim és llevar l'humitat a la roba humida.
La roba s'està eixugant.
Exacte. I no assecant. Això és important, també.
Els plats...
S'eixuguen. Perquè el que fa és
llevar
l'humitat.
I el cos...
S'eixuga, també.
I aleshores, per què... Tenim l'assecador.
Aquesta és la qüestió que volia parlar avui. Bravo. Els diccionaris, a vegades, no l'encerten sempre. I tot i que permeten un ampli ventall de moviment, de possibilitats, fixa que jo no he parlat d'una correcció o una incorrecció, sinó una qüestió de precisió lèxica. Si tenim clar que assecar és tornar sec i eixugar és llevar l'humitat, parlem en propietat i diguem eixugadora o eixugacabells en comptes d'assecadora o assecador. Repeteix, vull dir, si tu vas al diccionari et trobes aixugacabells i aixugadora, igual que assecador o assecadora, d'acord? Però no és veritat, no és així. M'entens el que vull dir? És a dir,
sí.
No és incorrecte, però anem a ser més espavilats que el diccionari.
No, i a més fem servir una paraula que és eixut.
Exacte, no, és a dir,
que ja mos dona la pista, no?
Correcte. Vull dir, tenia molt clar que assecar una cosa i aixugar l'altra. Siguem conseqüents amb aquesta claredat. I quan, en el cas que la gent tingui cabells, que no és tothom, d'acord? I s'aixuga el cabell, se l'aixuga, no se l'asseca, d'acord? Repeteix, també es pot tenir el cabell sec, però llavors compres un xampú especial per cabells secs, no? No per cabells eixuts, d'acord? Per tant,
interessant.
Assecar i aixugar, a casa podem tenir un aixugacabells, tot junt, o una aixugadora, d'acord? Bandegem una mica el tema de l'assecadora i de l'assecador. Perquè no es torna sec, sinó que eixuga. I fins aquí la secció d'avui.
Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Carles. I mos veiem el dilluns vinent, dia 27, ja tocant les portes de febrer, el mes, com comentàvem la setmana passada, del Carnestoltes.
Correcte.
Que les carns queden
colpejades.
Colpejades. Gràcies, Carles.
A vosaltres.